fermentació que, com a mínim, es remunta a 1851, una de les fàbriques d'embotits més antigues de Catalunya. Avui seguim en primera línia. Per alguna cosa serà. Ubac Organyà. Les coses ben fetes.
Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Ràdio Principat. La Seu d'Urgell, 105.0. Ràdio Estel, sempre amb tu.
La salut, cosa de tots. Presentat pel doctor Jordi Fàbrega.
Hola, molt bona tarda a tothom. Benvinguts a un nou programa de La Salut, cosa de tots. De fet, benvinguts al darrer programa de la temporada de La Salut, cosa de tots, el vostre programa setmanal de salut de Ràdio Estel, Ràdio Principal. Recordin que aquest programa i tots els que hem fet no ho haguéssim pogut fer sense la nostra productora, la Montse Buera, i els controls tècnics, com sempre, l'Àlex Alsina. L'espai de salut que fem des de Ràdio Principat per a tota Catalunya i, de fet, per a tot el món si ens volen escoltar per internet, gràcies a la col·laboració de molts i molts professionals de l'àmbit sanitari, de la comarca de l'Alt Urgell i també de fora. De fet, avui parlarem de bioètica i parlarem amb el doctor Joan Aixàs. Ell és cap de cirurgia i de totes les especialitats quirúrgiques de la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell i ell és també màster en bioètica. Posteriorment, a la pregunta de l'oient, contestarem una qüestió que ens ha fet arribar la Marina Gelabert sobre si cal o no cal trucar a una consulta quan no s'hi pot anar. I ens ho contestarà la Marian Lamolla, que ja és la cap d'admissions de la Fundació Sant Hospital. I acabarem, com sempre, amb un nou consell de salut. Avui la Montse Buera ens ha preparat els consells per tindre els peus els més sans possibles. Som-hi, doncs, som-hi amb aquesta darrera entrevista de la temporada, som-hi amb entrevista al doctor Joan Aixàs, li donem la benvinguda, ja ho hem dit, ell és cap de cirurgia i especialitats quirúrgiques i màster en bioètica. Benvingut.
Ben trobats. Gràcies per convidar-me.
Sempre és un plaer tindre'l aquí amb nosaltres. Què és exactament la bioètica? Perquè se situïn els nostres oients, exactament. De què estem parlant?
Doncs jo, si em permeteu, primer us diré per què vaig fer un màster de bioètica i després contesto ràpidament la pregunta.
És el risc d'entrevistar el doctor Aixàs, que si em preguntes una cosa i contesto una altra. Exacte. Vostè mateix, cap problema. Sí,
és que jo he estat director mèdic de l'hospital durant una colla d'anys.
I això s'aprèn, eh? Sí.
Doncs jo vaig estar justament amb la direcció de l'hospital durant 10 anys i després d'aquesta etapa havia fet prèviament un màster de gestió hospitalària. Em va servir de moltíssim per fer aquesta etapa professional. Però al final d'aquesta vivència vaig tenir la necessitat de aprofundir en els conceptes de bioètica. La bioètica és la branca de l'ètica que aspira a proveir els principis orientadors de la conducta humana en el camp mèdic.
Això ens ho pot traduir en paraules que s'entenguin una mica millor?
En paraules planeres. Exacte. És una especialitat que està basada en el respecte al ser humà i tot el que això significa. Per tant, aquí no només hi parlen els metges. Els metges tenen la seva idea, però la bioètica contempla els coneixements de set especialitats humanístiques, que són la biologia, la medicina, com ja hem vist, la política, el dret, la filosofia, l'antropologia i la teologia. El conjunt d'aquests coneixements són els que ens orienten una mica a prendre decisions i concretament en el món del que ens afecta a nosaltres, que és el món de la medicina.
Que és el món de la medicina, és a dir, que necessitem, no?, tota aquesta visió més integral que a vegades als metges se'ns escapa, no? I que vostè com a director mèdic ho trobava a faltar, aquesta visió.
Totalment, sí. Has de saber conceptes de justícia, d'equitat, d'equilibri territorial, de proximitat d'accés, etc. Tot això són conceptes bioètics que tothom hi té alguna cosa a dir. Doncs, algú doncs ha de sentar una càtedra i dir, doncs, bueno, hem d'anar per aquí.
Hem d'anar per un lloc o per l'altre.
Ja està.
Quins serien aquests principis fonamentals de la bioètica?
Bé, els quatre principis fonamentals, que es conserva la idea des de l'any 1979, en què uns autors que es diuen Beauchamp i Childress, van definir quatre principis fonamentals de la bioètica sota el concepte de la prima facie. La prima facie vol dir que aquests conceptes estan jerarquitzats.
Jerarquitzats vol dir que hi ha de més importants i de menys.
Justament. I que en cada cas concret, ha de prevaler un per damunt de l'altre. Llavors, aquests conceptes, que repeteixo que estan jerarquitzats entre ells, n'hi ha d'absolutament innegociables, diguéssim, irrenunciables, que són el criteri d'autonomia, de beneficència, de no maleficència, justícia i equitat. Aquests quatre són...
Aquests quatre amb aquest ordre de jerarquització, eh?
No. L'ordre de jerarquització es defineixen entre ells. El que està per damunt de tot i el que és irrenunciable és el concepte d'autonomia. D'autonomia, diguéssim, que seria entendre una persona responsable com a tal. Persona responsable en el sentit de que té capacitat de respondre.
És a dir, que estem parlant amb el camp de la medicina, que realment el pacient és responsable del seu propi cos i, per tant, nosaltres, els metges, no podem fer el que ens doni la gana sense tindre en compte l'opinió del malalt. Opinió que pot ser, per exemple, negar-se a rebre un tractament.
Sí, sí. Pot ser així, i encara que nosaltres ens sembli molt malament o que veiem que aquella persona s'equivoca o que nosaltres li recomanem que ha de fer una altra cosa, doncs hem de respectar aquesta opció. Fins i tot hem de respectar el desig de no rebre assistència. Aquest seria el primer que hem d'aprendre a tenir en compte des del punt de vista, perquè és renunciar a allò que se'ns ha ensenyat des de fa molts anys, que és el concepte paternalista de la medicina, no? El metge com el patriarca, com el pater. Bueno, aquest senyor no s'equivoca mai. Clar. I s'ha de fer el que diu
ell. Metge que sap el que li convé al malalt per sobre fins i tot del que pensa el propi malalt.
Just. Doncs bé, això des de l'any 1979...
És a dir, no fa gaire, No fa gaire.
Bé, de fet, el que ens va ensenyar molt, diu que les guerres, clar, són una gran desgràcia, no? Però ensenyen molta supervivència. Des del punt de vista bioètic, la Segona Guerra Mundial va ser una gran lliçó, perquè quan es va començar a conèixer els experiments dels facultatius hitlerians en els camps de concentració, algú va dir, bé, hem de fer alguna cosa perquè això és una cosa que atenta directíssimament contra els drets humans i contra una paraula nova que us diré ara, que és el concepte de moral.
Moral que està molt lligada a l'ètica, però no és el mateix.
No és el mateix, perquè la moral porta intrínsec una càrrega de formació teològica diferent que la bioètica per si mateixa no la porta.
Dels altres principis que ens ha comentat, la beneficència i la no maleficència, aquest seria el segon principi, que es tracta de fer el bé i no fer el mal, no? És a dir, vigilar una mica, a vegades intentes fer el bé pel malalt i realment estàs, el que estàs és fent-li empitjorar, no? És ficar en una balança les dues coses.
Sí. El tema de la beneficència lliga una miqueta amb el tema paternalisme que dèiem abans, no? De que els metges estem formats d'una manera que sabem el que li convé en el malalt i ens costa molt d'entendre qualsevol altre camí que no sigui aquest, no? Llavors, el criteri de beneficència ha de respectar molt els coneixements que té el malalt i la responsabilitat que té el malalt. Amb això està íntimament relacionat amb el criteri d'autonomia. El que sí que és interessant del concepte, del principi de beneficència, és que exigeix una formació continuada, perquè mal farà una persona que no té una formació continuada per garantir la beneficència si no té els coneixements necessaris actualitzats. I
hem d'anar actualitzant, perquè si no el que et penses que és bo, potser fa d'aquí 10 anys se'ns explicarà tot el contrari, no?
Exacte. Llavors, el concepte de no maleficència és això que es diu el primum non nocere, que és primer no fer mal, no? O sigui, això pues es produeixen grans debats i grans reflexions sobre, en el meu camp, si una cirurgia és necessària o és innecessària, perquè ha de prevaler sempre el criteri de no fer mal, per damunt de tot. Només ens queda allò que en pediatria es diu, bueno, en aquest nen el farem enfadar molt, perquè li hem de posar un punt perquè ha caigut, el farem enfadar molt, però estic caricaturitzant una mica el tema. Aquest dolor d'aquesta criatura s'entén amb el permís de que després hi haurà un benefici.
Exacte.
Clar.
El benefici que obtindrem clarament, no? Ens Exacte. Superposa o està per sobre del,
Exacte.
De la petita no seré que li provocarem.
Exacte. Exacte. És a l'altra banda de la vida, una persona gran, delicada i amb malalties importants, sotmetre-la a una intervenció quirúrgica, doncs no es pot fer a qualsevol preu, no s'hi val tot. Per molts cirurgians que siguem, doncs no podem deixar de tenir en consideració aquests aspectes, no?
És un dels aspectes que ens ha ensenyat, no? Se'ns ha ensenyat als metges que hem de curar, no? A tota costa, no? I a vegades l'encarnecimiento terapèutico, que no em surt en català, doncs precisament va en contra, no? D'aquest principi, no? I arriba un moment que hem d'assumir, doncs, que potser estem fent molt més mal que bé, no?
Sí. Bueno, això lligaria molt amb els tractaments innecessaris.
Sí.
Hi ha grups especialitzats en identificar tractaments innecessaris, no només des del punt de vista quirúrgic, sinó també des del
també
punt
mèdic,
de vista
i
mèdic. Tractaments innecessaris, i no parlo des d'un punt de vista econòmic, parlo des d'un punt de vista bioètic. Es poden quantificar i es poden enumerar i es poden conèixer. I seguint aquesta via, doncs, han aparegut paraules, conceptes, com és el concepte de la futilitat.
Com... Què és això de futilitat, aviam?
Futilitat és, com deies tu abans, aquella persona que està a intensius, que se l'està sometent a un acarnissament terapèutic amb l'esperança de que allò tingui un més enllà, que tingui un futur, que tingui un... Però tothom sap que ningú vol tancar l'aixeta. Això se'n diu futilitat. Fins que algú es planteja el tema i, d'acord amb la família, doncs s'ha de prendre una decisió, no? Doncs aquests són temes molt profuns, molt importants, molt greus, i que en qualsevol cas hi ha d'haver un contacte i un diàleg amb el tutor o el representant legal de la família, doncs constant, però sense deixar de tenir un coixí dins de la pròpia institució que es diu comitè d'ètica.
Exacte, que és on en teoria és, no, qui ha de discernir sempre i quan tinguem aquest tipus de conflictes.
Aquesta és una decisió que no pot prendre un metge sol, de cap manera, ni un servei sol, sinó que l'ha de prendre un comitè interdisciplinari, i allà és on s'han de prendre aquestes decisions.
No? Individualitzant cada cas, òbviament.
Cada cas, un per un, i bueno, tenint en compte tots els elements, els legals, els jurídics, els familiars, etc.
Volia parlar una mica de l'equitat. Ara, amb aquests temps que corren, aquesta paraula d'equitat, aquest un dels altres principis de la bioètica, exactament, equitat... Ara que tenim pocs recursos, com ho fem per ser justos i equitatius?
És tan difícil que jo diria que és impossible, no? Perquè justament ara, fa un minut fora d'antena, estàvem parlant, per exemple, d'un tema que a mi em preocupa a nivell personal, que és la cirurgia NOTES, que és cirurgia a través d'orificis naturals. Mm-hmm. I s'estan fent grans inversions per investigar i per anar per aquests camins. S'estan invertint quantitats de diners molt importants. Quan a hospitals allunyats de la metròpoli ho estan passant malament, no? Ho estan passant malament per solucionar la mateixa patologia d'una altra manera. No ens equivoquem. Aquesta cirurgia, l'únic avantatge que té és que no deixa cicatrius visibles a l'abdomen d'un o una pacient. Per tant, van a buscar orificis naturals, mentre que aquí, a la Seu, o a Viella, o a Trem, etc., a Candevànol, a Puigcerdà, i Olot, i no en diguem més, deixen tres petites cicatrius menors d'un centímetre per fer la mateixa feina.
És a dir, que fem la mateixa cirurgia per no deixar cicatriu amb un cost, entenc, 10 i 20 i 100 vegades més gran. Sí,
cert. Okay. Sota el paraigua de la investigació. Com que s'ha de fer investigació i ningú pot renunciar a fer-la, doncs això es pot fer. Seria el mateix cas que el macroordinador Da Vinci, que et permet operar una persona a 100 quilòmetres de distància. No? Llavors, aviam, això toca avui dia, toca això, o és que això s'hauria de repartir d'una altra manera.
O repartim
això,
tots aquests calés que arribin amb molta més gent, no? Molts més malalts i puguem solucionar molts més problemes.
Doncs en bioètica el concepte equitat s'equipara amb el concepte justícia. En bioètica són paraules equivalents. I jo ho trobo molt bé que sigui així, no? Perquè realment era com fem una distribució justa i equitativa dels pocs recursos econòmics, no? Doncs bé, aquest és un tema que evidentment, si anem a mirar el que hem estat anteriorment parlant, no és un tema de l'autonomia del pacient, d'un pacient, sinó que aquest pacient pot perdre la seva autonomia davant de conceptes de justícia. M'explicaré. Per això deia al principi de que són principis fonamentals jerarquitzats. Si jo me'n vaig en un país que hi ha una epidèmia i tinc la mala sort de contagiar-me, de contaminar-me, arribo al port de Barcelona i si m'identifiquen com a persona contagiosa, estaré 40 dies tancat en una habitació, esperant...
Correcte. Sí, sí, per no contaminar la resta de la
que
gent.
Que jo no contamini i no tingui potencial de contaminar amb ningú. Per tant, la meva autonomia, durant 40 dies, se'n va...
Exacte.
Literalment, sí, sí, a fer punyetes.
Per la equitat, no? Per la justícia, per el bé de la resta de la societat,
pel bé...
suspenem l'autonomia. Ara queda molt malament dir això en l'època política, eh?
Suspenem la llibertat de moviment d'aquesta persona. I és lògic que hagi de ser així, no?
Ha estat un veritable plaer, però tinc que tallar perquè se'ns està acabant el temps. Hauríem de fer la temporada que ve farem un monogràfic amb el doctor Ixas parlant de bioètica, que ha estat un veritable plaer. Moltes gràcies.
A vosaltres.
La pregunta de l'oient.
Espai patrocinat per Cal Soldat.
Hi ha un lloc on van viure els dinosaures, amb castells de frontera de l'època medieval, on visitar la col·legiata de Santa Maria de Mur, amb el millor cel de Catalunya, el Parc Astronòmic del Montsec i el Centre d'Observació de l'Univers. Uns vins reconeguts a tot el món, amb una natura i una reserva d'animals i aus coneguda a tota Europa. Un lloc que va estar ocupat pel mar Atlàntic. I al bell mig de tot això, el conjunt rural Cal Soldat, amb la seva història romàntica, el poblet de Collmorter, el Pallars Jussà. Silenci, natura i màgia. Veniu a veure-ho. Contacteu al 620 41 55 36 i a la web calsoldat.com.
Doncs som-hi amb la pregunta que avui ens ha fet arribar la Marina Gelabert. Ens ha preguntat, si no puc anar a una consulta mèdica, cal que truqui per avisar? Doncs això ens ho contestarà la Marian Lamolla, cap d'admissions de la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell. Sí, doncs, Marian, cal que truqui?
Mireu, jo una de les tasques que faig cada dia és repassar-me l'activitat del dia anterior i me n'he donat compte que moltes vegades hi ha hagut persones que no han acudit a la visita que tenien programada. Jo penso que és molt important avisar, si es pot, clar, de que no es pot acudir a la visita, a la cita que tens programada, i és important perquè, per dues coses. Primera, perquè et poden reprogramar directament la visita, donar-te hora per un altre dia, si és que aquell dia no et va bé venir o tens un tema més important o estàs malalt, podem reprogramar directament la visita. I l'altra cosa per la que trobo que és important és que perquè et dones l'oportunitat a una altra persona que està esperant una cita, o sigui, que està amb el que coneixem en llista d'espera, dones l'oportunitat a aquesta altra persona per donar-li hora pel metge i així no desaprofitem aquests espais destinats a les agendes de cada especialista. Aprofitant això també diria que és molt important tenir actualitzats els telèfons, sobretot el mòbil, perquè si per alguna causa imprevista hem d'avisar algú o hem de comunicar-nos amb algú, doncs tenim el telèfon actualitzat, perquè ens trobem moltes vegades que telefones al fixe o al mòbil d'aquella persona i no hi ha manera de contactar amb ella. Si tenim actualitzats els telèfons, doncs és molt més fàcil. I aquesta és la meva recomanació. Sobretot, si no es pot acudir a una visita per qualsevol motiu, doncs avisar i podem reprogramar aquesta visita.
El Consell de Salut.
Som-hi amb el darrer consell de la temporada. Avui la Montse ens ha preparat els consells per tindre uns peus sans.
Tenir una bona higiene dels peus utilitzant, si pot ser, sabó d'un pH superior a 5,5. Assecar-se bé els peus després de rentar-se'ls, tenint cura, sobretot, entremig dels dits. Revisar-se els peus sovint, mirant inclús la planta, veient la coloració de les ungles, si hi ha ferides, etc. Utilitzar sandàlies al gimnàs i a la piscina. Protegir els peus amb mitjons de llana o de fibra o de cotó segons l'època de l'any. Utilitzar un calçat ample que no comprimeixi cap part del peu. Practicar esport per tal de millorar la circulació sanguínia. Tallar les ungles correctament, sense arrodonir els laterals ni tallar-les en excés. En cas d'un excés de suor, cal visitar el podòleg.
Doncs fins aquí hem arribat amb aquesta segona temporada de La Salut, Cosa de Tots. El vostre programa de salut que fem des de la Seu d'Urgell per a tota Catalunya i, de fet, per tot el món si ens volen escoltar per internet. Abans de plegar, com sempre, els hi hem de dir als guanyadors d'aquestes dues entrades dobles per Naturlàndia que, mentre fèiem l'entrevista, la Montse Buera ens ha fet el sorteig. Els dos afortunats són en Dani Vidal i la Glòria Ruiz. Enhorabona a tots dos, que són els guanyadors d'aquestes dues entrades dobles que Naturlàndia ens estava oferint durant aquesta temporada. Recordin que durant aquest estiu farem una reposició dels programes que hem fet durant aquesta primera i segona temporada, de manera que durant les tardes, probablement, quan acaba de decidir els que en saben de la cadena, però hi haurem una reposició de la salut cosa de tots. Per tant, esperem que gaudeixin molt de l'estiu, que s'ho passin molt bé i que tinguin aquesta estoneta per escoltar-nos i per recordar tots aquests programes que, amb tant de carinyo, des de la Seu d'Urgell els hi hem anat fent per tots vostès. De part del nostre tècnic, de l'Àlex Alsina, de part de la Montse Buera, de part de tots els convidats que han anat passant per aquí i de part d'aquest que us parla, en Jordi Fàbrega, passin un molt bon estiu. Recordin, mengin sa, facin exercici, perquè la salut és cosa de tots. Que passin el millor estiu possible. Molt bon estiu a tothom.